Bon dia, comencem una nova edició dels 100 anys fent vi, el programa commemoratiu del centenari de la cooperativa de Falset i Marçà, que us acompanya cada dissabte de les 2 i fins a 2 quarts de 3 a la sintonia de Ràdio Falset, al 107.6 de la freqüència modulada. El programa d'avui té els continguts següents.
Lo sumari. A l'Espai La Cooperativa al dia visitarem la Fira de Cambrils. Anirem al tros amb el Josep Maria Cots i parlarem de la propera collita de l'oliva. Sabrem qui s'amaga darrere del vi Mas de l'Abundància i el tastarem en directe. La Ruth Troyano ens portarà l'ètim en viu. A les rondes del vi entrevistarem el Joan Lluís Barceló. I acabarem esperonant el programa per fer-vos la pregunta de la setmana.
Bé, doncs, entrem en matèria. És moment de saber les últimes notícies relacionades amb la cooperativa.
La cooperativa al dia, amb Iona Colom.
Cambrils, entrada al País del Vi, és la tercera edició de la mostra enogastronòmica que se celebra aquest cap de setmana a Cambrils. Aquest és un acte que pretén potenciar les DOs de la província de Tarragona, que són un binomi perfecte amb la gastronomia cambrilenca. Els professionals de restaurants cambrilencs saben que un bon vi realça l'àpat més exquisit. Per això, enguany en aquesta mostra es podran degustar les tapes que prepararan 29 restaurants cambrilencs i 11 cellers de les diferents DOs de la província. No t'ho perdis. Salut i bon vi.
Bé, ja sabeu que allí tenim presència física tot l'any, amb la nostra botiga a la plaça del Pòsit, tot just al costat de les peixateries. I la Montserrat, la Piro pels amics, és la persona que atén els clients i que està avui força trafegada al nostre stand de la fira. Piro, bona tarda.
Estàs en
sintonia?
Estic en sintonia.
Bé, Piro, com va la fira?
Doncs va molt bé, hi ha molta afluència, el temps ens acompanya perquè les previsions eren bastant dolentes, fa molt solet i hi ha molta gent i molt bé, molt bé. Estem molt contents.
Escolta, se nota i força, suposo, de la situació de crisi. O la gent surt igual al carrer i participa avui?
Doncs miri, jo fins ara respirava crisi, però entre ahir i avui sembla que estem com a més positius la gent, perquè hi ha molta afluència, vull dir que la gent, doncs, bueno, suposo que cada un té les seves preferències i això del vi és una cosa que agrada. I com que també el lloc que estem és bonic perquè és un parque, doncs bueno, tot ajuda. I bueno, jo diria que la cosa va molt bé, la veritat, estem molt contents.
Piro, se coneixen prou els mitjans de la cooperativa o aquesta fira ha sigut també un motiu més per donar a conèixer tota la nostra feina?
Hi ha gent que no ens coneix, però hi ha molta gent que ens coneix. Inclús hi ha molta gent forastera, que el nom Ètim el tenen molt assimilat. I molta gent ja venen directe i et diuen, volem el vermut. És a dir, que ja l'han provat, perquè ja el coneixen. No, bé, jo crec que ho estem fent bé.
Vinga, doncs salut, ànimo, i que aquesta tarda doncs, torni a tirar endavant la fira, perquè ja suposo que no va dinar. Però la tarda tornareu, no?
Sí, ara pararem una miqueta i després a quarts de 6 a les 6 tornarem cap aquí fins a les 9 o quarts de 10.
Vinga, doncs, bona fira i ja vindré a força vi. Gràcies,
doncs vinga, moltes gràcies, adéu, salut.
Vinga, tu, adéu.
Doncs donem les gràcies també a la Montserrat desplaçada a la fira de Cambrils amb aquest stand de la cooperativa de Falset i Marçà present en aquesta fira. Ara és moment d'anar al tros.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queralt, del Departament d'Agricultura, D.O. Montsant i D.O. Cupriorat.
Bé, bona tarda a tots. L'actualitat al tros ja podeu suposar que està marcada pel fi del Bermà, no? Ja ho vam dir, que és el que es preveia, així ha sigut una disminució d'un 20% de collita, però amb una molt bona qualitat de raïm, això sí. Però avui ja quasi que podríem saltar del vi a l'oli perquè ja s'està costant doncs, la collita de l'oliva. Les darreres pluges, tard, però benvingudes. Poca cosa faran amb determinades varietats d'oliva, sobretot en l'arbequina, en finques molt secanes. Sí que ho han notat més les olives farques més acostumades a la sequera. Per cert, jo aquest matí he anat a les Pinyanes perquè em pensava que no caldria anar a collir les olives perquè déu-n'hi-do lo secà que és allò, i m'he quedat sorprès perquè al cel llicorell l'arbre està força arrelat a la terra i us asseguro que aniré a collir les olives perquè hi han guanyat i molt, no? Això sí, compte amb la mosca de l'olivera, la famosa Bractocera oleae, no? Tal com se diu. A la comarca del Priorat cal realitzar un tractament des de dimecres passat, se va donar l'avís, fins diumenge, fins demà, dia 14. Malgrat tot, donat que els atacs de mosca són molt irregulars, per part dels pagesos cal seguir fent recomptes de picada i tractar si supera l'índex del 5% d'olives picades. Això sí, recordeu que cal tenir en compte els terminis de seguretat dels productes fitosanitaris que hem d'aplicar, que són els dies que hem de passar entre el tractament i la recol·lecció En tot cas, el producte és recomanat en aquestes altures, ja no es tracta dels típics més contundents, sinó que són les piretrines d'efecte molt més limitat, però que no deix residus a l'oli. A l'agricultura ecològica, després de les pluges, és el moment de tornar a protegir amb el caolí com a repel·lent o amb trampes d'espinosat. A més, per protegir els arbres de repilo o ull de gall i en períodes d'altes humitats a les zones on es donen mullenes matinals, que això està passant ja cada dia i des de que ha plogut, per sort, una bona pluja, no? Cal protegir les plantacions contra aquestes malalties barrejant el tractament contra la mosca productes a base de compostos de coure i un fungicida orgànic. Bé, que tingueu tots un bon dissabte, que el temps està per això i si podeu anar al tros ho disfruteu. Si no, fins la setmana que ve.
Ara sí, ja és moment de saber qui hi ha avui darrere del vi Mas de l'Abundància. I avui ens acompanya Jesús del Río Mateu. El Jesús va néixer al Marroig fa 62 anys, és doctor en Antropologia per la Universitat de Barcelona i va fer de professor durant uns quants anys també allí. Abans de desenvolupar la seva carrera i la seva vida laboral al Port de Barcelona, entre d'altres llocs, també té la seva faceta d'escriptor, ja que va escriure el llibre Anatòlia de poesia i el llibre del Marroig Etnografia de la cultura material i ritual, on explica la vida del Marroig narrant els costums, treballs, tradicions, formes de vida, etc. Però l'any 1995 va decidir fer un gir i va iniciar el projecte del celler Mas de l'Abundància amb la idea de tornar als orígens i de seguir també la tradició familiar. Finalment, doncs, l'any 2002 crea el celler i amb ell la seva primera anyada de vi. Amb el Jesús, doncs, volem conèixer qui hi ha darrere del vi Mas de l'Abundància, en aquest cas amb l'anyada 2006. Jesús, bon dia.
Bon dia.
Bé, en primer lloc, moltes gràcies per haver vingut aquí als estudis de Ràdio Falset a participar amb nosaltres en aquest programa commemoratiu dels 100 anys de la cooperativa. I bé, volíem també doncs, conèixer el teu cas, no? Que no deixa de ser un cas també doncs, peculiar dels que hi ha en aquesta comarca. I bé, l'any 1995 et proposaves iniciar el projecte Mas de l'Abundància per tornar al Marroig després d'una llarga estada a Barcelona, és així?
Certament, és així. És així, em preguntes per què?
Sí, per què vas tornar al Marroig? Senties nostàlgia del Marroig?
Sempre vaig sentir melangia, des del moment que vaig marxar de jovenet. Sempre m'he enyorat. Ara ja no m'enyoro, dissortadament. Per què ho vaig fer? Doncs perquè quan te trobes al vell mig de la vida, jo tenia 40 i tants anys, tenia una carrera darrere, tenia un futur, però a mi els diners mai no m'han atret, però sempre m'havia quedat la recança que jo volia ser pagès, que era l'ofici que m'agradava més, i no havia fet de pagès. I aleshores, doncs, vaig passar una certa crisi a la meva vida i vaig decidir emprendre aquest camí de zero. I vaig començar, vaig comprar les finques, que no eren meves, etcètera, etcètera. Alguna era de la família, tal, però no eren meves, les vaig comprar i vaig arrencar tot això des de zero, sí, sí.
Visitant la teva plana web doncs, per preparar aquesta entrevista amb tu, hem llegit un parell de frases que crec que són molt representatives, no?, del que busca ser llemàs de l'abundància, i aquestes són, doncs, es pot ser humil, però cal ser excel·lent, i la segona és no només ben fet, sinó que, a més, bonic. Això és tota una mostra d'intencions, Jesús?
Efectivament, jo penso que sí. Mirem, primer, aquesta és una comarca que reuneix dues coses molt importants. Reuneix la tradició i reuneix la modernitat. Aquestes dues frases representen aquesta modernitat dins de la tradició. Si pots ser humil, però s'ha de ser excel·lent, vol dir, bueno, pots no tindre grans recursos econòmics, però estàs obligat a fer-ho meravellosament bé. No has d'escatimar res. I no només ben fet, sinó més bonic, o no només bonic, sinó només ben fet, és... No només ho has de fer molt bé, a més, perquè hi ha moltes maneres de fer, si pots fer-ho bonic, ho has de fer bonic, o t'has d'obligar a fer-ho bonic, perquè la bellesa forma part de la bondat i això és una cosa que reuneix tot el vi.
La finca Mas de l'Abundància és una finca de llarga tradició que va ser primer propietat del prior d'Escaladei, que llavors va passar per diverses mans fins que va arribar als ducs de Cardona. Per tant, la vinya i les oliveres que allí hi ha deuen ser força antigues.
Jo penso que no sóc l'únic que s'ha fet aquesta pregunta. Tothom aquí tenim trossos. I quan un està en un tros, se pregunta qui hi havia abans i pot tirar enrere fins a cert punt. però abans de que ell tiri enrere del final hi havia alguns que no coneixia que ja ho conreaven, i també es pensa qui ho conrearà al final. La terra sempre queda, això ho sabem tots els pagesos, ho sabem tots. I per tant, sí, abans del prior d'Escaladei, que al cap i a la fi va arribar al 1200 i pico, havia sigut dels moros, i abans dels romans, i abans dels ibers, allà hi ha un poblat prehistòric al costat, hi ha damunt una ermita amb un castre romà i un castre prehistòric, etc. Certament, va ser del prior d'Escaladei fins a la desamortització. Fins i tot hi va haver un gran, diguem-ne, hi va haver un gran judici, un gran, diguem-ne, això era dels ducs de Cardona, com tu has dit, que tenien el palau aquí, aquí a la quartera de Falset, i aquesta gent van morir sense testar, bueno, sense testar, sí que van testar, van morir sense fills, i van testar aquest tros on jo tinc la finca, li van testar al prior d'Escaladei, i per tant el prior d'Escaladei era l'amo. I quan el duc de Medinaceli ho va heredar, perquè pels casaments de castellans amb catalans l'aristocràcia sempre ens ha traicionat, doncs quan se va quedar el duc de Medinaceli va dir que era seu, i van entrar en un judici de 20 anys, del 1770 al 1790. I el 1790 el jutge Peris de Falset va decretar que això era del prior d'Escaladei.
Una pregunta curiosa, crec jo. Estem parlant del vi, o has vingut a presentar-nos el vi Mas de l'Abundància. Si mirem la contraetiqueta,
sí, és Montsant.
I posarà Deo Montsant, sí. Quan, pel que estàs explicant, sembla que hauria de ser Deo Priorat.
Bueno,
o Deo Copriorat.
És que la gent no ho sap, això, perquè, però la gent hauria de saber que la Deo Copriorat no correspon al priorat històric. Encara que es vengui així, això... és com, avui en dia hi ha una gran polèmica a Catalunya, i si tu escoltes les ràdios de Madrid diu una cosa, però nosaltres sabem quina és la realitat. Doncs el bum-bum diu una cosa, però la realitat és que la Deo Copriorat, que tenen uns vins meravellosos, que tenen un terreno molt diferent, etc etc, no es correspon exactament a la propietat del prior d'Escaladei. Per exemple, l'Olloa, no, ai, perdona, Lloa sí, Mola? No, la Vilella Baixa no pertanyia, per exemple, al prior d'Escaladei. Era tota la conca del Siurana fins allà on soc jo. I aquella part, tot allò sí que era d'ells.
Explica'ns una mica, ara que comentàvem una mica la finca, doncs quina superfície té, quines
no,
varietats hi ha...
No, la finca és una finca petita, és una finca, a veure, Mas de l'Abundància és el nom, no de la finca només, era l'antic nom d'una partida que s'havia anat perdent. Perquè ja aquesta partida es diu Cedea Palells o Bagues, d'acord? Però els escritures, des de la desamortització, que és quan compren els primers pagesos del poble, compren el prior, el desamortitzador, que li pren les terres al prior, li compra d'això, els de Cal Noi, del Marroig, doncs va arribar fins aquí, Cedea Mas de l'Abundància. Per què es diu Mas de l'Abundància? Home, és un lloc molt bo. Primer punt, és un lloc... que està a peu de l'ermita de les Pinyeres i de la serralada dels Palells. És un lloc obac, és un lloc que mira al nord. Això per la vinya és molt bo, la nostra terra tan calorosa, és molt bo, és molt frescal. Hi ha aigua subterrània i doncs dona molt fruit i el dona molt bo. Perquè el que no sap la gent tampoc és que els grans anys... Enguany és un bon any de collita, cert. I és un any que, donades les característiques, hi ha poca brema. Però el que no sap la gent és que els grans anys que hi ha molta collita, a més, acostuma a ser molt bona. Perquè tot ve junt, això. És a dir, tot ve junt. Per això es diu Mas de l'Abundància. Eh? Aquest és l'origen del nom que li va posar el prior d'Escaladei, aquest nom.
I quines varietats hi teniu plantades?
Bueno, aquest és una altra cosa. A veure, jo tinc una finca que va des del peu del Siurana, a 100 metres sobre el nivell del mar, a... mig turó de l'ermita de les Pinyeres, que es deu estar a 160, i deuen haver uns 60 metres
de desnivell.
I aleshores, clar, quan... saps una cosa? A la vida hi ha èpoques que tot te va bé i hi ha èpoques que tot t'equivoques. I quan jo vaig començar, tot me va anar bé. I vaig acertar molt les varietats. Perquè al costat hi havia el Joan Ascens, que tenia una varietat de Cabernet Sauvignon, possiblement de les primeres que va arribar a la comarca. Ara deu fer uns 40 anys que la va plantar. I realment era... vaig convidar amb un pagès del Marroig a veure aquest Cabernet Sauvignon i va dir, això, aquest vi, què és això? Dic, t'agrada, Pepito? Diu, oh, que em podria veure el rei. És a dir, el Cabernet Sauvignon, si és en un bon lloc, realment és fantàstic. I jo tinc Cabernet Sauvignon a la part de baix, on hi ha uns hiverns molt freds, a menys 6 sota 0 a la nit, i amb broma fins a migdia, i tinc uns estius, com tothom, molt calorosos. I això dona un molt bon Cabernet Sauvignon. Tinc Garnatxa, que la vaig amb el talló de ceps pre-filoxèrics, buscats al Marroig, i tinc Carinyena fet del mateix.
I quins vins elaboreu?
Elaboro tres vins. D'aquesta finca n'elaboro dos, el Flumenis i el Mas de l'Abundància. Són dos vins amb dues concepcions diferents del vi. Són dos vins amb el mateix cupatge, més o menys, posem 40, 45 Cabernet, 40, 45 Garnatxa i vin Carinyena. I aquests, però quina és la diferència? Doncs són dues concepcions diferents del vi. Un és un vi, com ho fèiem abans, més català, més italià, sense barrica o no tanta barrica, i l'altre és un vi tipus francès, amb barrica nova, segon o tercer any, màxim, i aleshores això dona dues coses diferents. Diguem, al món la gent està més acostumat al gust del vi acompanyat amb el roure, però escolta...
Que aquest quin seria?
Aquest és el que va acompanyar el roure, el que tastarem ara, el Mas de l'Abundància, que és més car, perquè també t'hi gastes més diners comprant barrica nova, la barrica és molt cara, etc. El tens més anys diguem, al celler. Però escolta, jo tinc vins fets el 2002 de Flumenis que estan meravellosos, i no han tocat cap barrica, estan a l'ampolla. Estan meravellosos.
Així serien dos conceptes de vi que es diferenciarien bàsicament per si hi ha criança o no hi ha criança.
A mi la paraula criança no m'agrada. M'agrada la paraula de guarda. Vi que es guarda i que es guarda en bota. Això, criança, doncs mira, és un barbarisme que m'ha pres dels estimats veïns. Però...
m'ha fet molta gràcia, però ara sé que també ho comentava, que m'ha fet gràcia, que has comentat això d'un vi posat en bota o no. I tens molta raó, perquè a vegades un gran vi sempre has d'anar a buscar un de bota, molta criança, molta guarda, i per què no pot ser un vi de l'any, no? Com has dit, un vi que no ha passat per fusta i que conserva encara totes les aromes de la planta, la fruita, aquella frescor, no? Clar, molta gent te pregunta, quin vi he de portar, un vi de guarda o un vi de l'any? El que vulguis, home, un de guarda, doncs, que és millor, depèn. I saps valorar això.
Hi ha una altra cosa, que aquest vi de nou, diguem, durant els dos o tres, s'ha observat jo, dos o tres primers anys té un tast, però al cap del 4 o 5 se tanca molt i després desplega unes complexitats increïbles. És a dir, jo penso que aquest és un tema que no està ben, encara no està prou vist.
Si us sembla, aprofitant que ens has portat aquest vi, se'ns està tirant el temps a sobre i seria una llàstima no poder-lo tastar aquí en directe. Explica'ns abans de fer-nos aquest tast aquí en directe per tota l'audiència i per nosaltres, què ha de saber qui vulgui tastar Mas de l'Abundància?
Bàsicament, diguem-ne, jo penso que la característica d'aquest vi és que és un vi golós. És un vi molt golós. Penso que és molt golós. Bé, què ha de dir la perdiu de la perdigana? Què ha de dir la perdiu de la perdigana? I si em feu a mi analitzar aquestes coses, doncs jo no sóc un gran expert d'allò que té i tal. A més, sé si un vi és bo, més o menys, i tal, però jo no sóc qui pot analitzar això. Però la característica és que és molt golós. Tu comences i te l'acabes. I te l'acabes. Dues persones en una ampolla...
És molt bo, això,
I te l'acabes,
No és... Intentarem aguantar una mica abans de posar-nos a la boca i, si et sembla, fem una mica la fase visual, no?, d'aquest vi.
Però això no m'ho feu dir.
Li farem... Ah, sí? T'ho farem dir. Ens agrada que el convidat, que és qui elabora el vi, ens faci una mica la nota de tast d'aquest vi.
Sí, però jo sóc bastant inepte en aquestes
coses. Tot i que molts dieu que preferiu que vingui l'enòleg, però l'enòleg potser ens explicarà característiques molt tècniques, que ni nosaltres aquí ni des de casa podrem entendre, en canvi, qui ens ho explica des del sentiment.
El meu enòleg és molt bo, és molt, molt, molt bo. Molt bo en tots els sentits de la paraula. Veus, un vi aquest, aquest és un 2006, ja fa uns quants anys que hi és.
Es nota amb el color, que
es nota amb el color, que ha caigut el color i és més marronós, però diré una cosa, el primer any que tinc és 2002, està estupendo, I jo penso que no només el meu, en general els vins d'aquesta comarca dels dos, llavors, eh? Aguanten, aguanten més de 15 anys tranquil·lament, però tranquil·lament, sí. I 20 anys tranquil·lament, eh? Diguem-ne, si no tenen cap problema amb el tap, escolta bé, poden aguantar el que el tap dongui. Són vins que aguanten moltíssim. Cauen el color i cau i té, té pozo. Té...
Sí, és un envelliment natural.
Però clar, és que aquest, per exemple, no està filtrat. Eh? Té un color doncs, que ha caigut, no té aquella brillantor, però té un color ja... Tampoc té una teula, tampoc és teula, allò típic del, de l'ull de llebre que dona aquella teula. Aquest és un color que encara té una vivacitat, té... És un vermellós, un vermellós.
Si anem al nas...
Sí. Bueno, aquí... És un vi bastant balsàmic i té també una de les característiques de la terra, que és el fenoll. Té un... Té el fenoll i, clar, com que és un vi que ha tocat barrica, té, té aquest punt de cedre de la barrica, aquesta cosa. I després... No sé, jo no sabria com explicar-ho. Té al fons del nas, té aquesta... És una cosa molt suau, no? És una cosa com una dolçor, no? Com un almiscle al fons del nas, no? Això, ja et dic, no sóc un gran expert, eh? Això és a sota el cotxe pronto, que es diu, no?
El cas és que quan obrim l'ampolla a casa ja tinguem algunes nocions, no? De què hem d'anar a buscar amb sí. Aquest vi. Te l'has posat a la boca i no has pogut aguantar més. Quina és la... La boca,
no, home, a la boca, en boca. Bueno, en boca, el primer és que és un vi com... Penso que tots els que porten 3 o 4 anys aquí, en aquesta comarca, en aquesta terra nostra, els vins s'han d'obrir. És a dir, per veure-te un vi d'aquest tipus antic, el que has de fer és ser tu mateix un aristòcrata. I aristòcrata vol dir ser el millor. Ser el millor tu mateix. Vol dir que tu has de tenir la paciència d'obrir-te al matí, de cantar-te'l, i al migdia veure't un vi estupendo o en saloon demà veure't un vi encara millor. Això ho sabem tots els que toquem el vi. Llavors, si tu fas això, aquest vi, què té? Ja et dic, és molt golós, t'invita a més, t'invita a més, t'invita a més, t'invita a aprendre molt.
Jo ho deixaria, no? Ho deixaria. Això de golós és el que te quedes més, el que dius, tornem-hi, anem menjant i bevent. És molt sí. Golós. No, no el buscaria més pels gats. No.
Estic d'acord.
Amb què el maridaria, amb aquest vi?
Bé, això és una cosa que s'ha posat darrerament de moda, però jo, per exemple, no el maridaria amb res. El maridaria amb tot i res. Amb una bona tarda m'obriria una ampolleta i amb uns amics, me la beuria i aniria picant, el que fos.
Sí, però és maridar-ho amb que anéssim traient.
Sí.
Abans d'acabar, Jesús, que el temps doncs, sempre a la ràdio ens acostuma a passar molt ràpid, volem que ens diguis quins són els guanyadors dels dos darrers sortejos, ja que va haver una setmana que no van fer el sorteig, anem a fer-lo avui. Primer que tot et demanarem un número de l'1 al 29 per saber qui va ser el guanyador de la pregunta que fem el dia 29 de setembre, que era l'any de fundació de Cooperativa dels Guiamets, que doncs és el 1913 i que va respondre correctament 29 persones. Així doncs, un número de l'1 al 29.
El 27.
Doncs el número 27, l'Àngels Ferrer, s'emporta l'ampolla de Gran Metz de la Cooperativa dels Guiamets. I anem ara a saber el guanyador del concurs de la pregunta de la setmana passada, que preguntàvem quin dia es farà la cercavila final del videoclip del centenari. La resposta era el 3 de novembre. I bé, hi ha hagut 33 participants, un número ara de l'1 al 33.
El mateix, el 27.
Doncs el número 27 és la Maria Jesús Gil, que s'emportarà l'ampolla de Sol Postblanc que tastàvem la setmana passada. Bé, amb el Jesús avui tastàvem aquest Mas de l'Abundància, de concretament l'anyada del 2006. Un plaer que ens hagis acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat.
Un gran vi, esperem que molta de la gent que ens està escoltant doncs s'animi al tasti, tant aquest com al Fluminis. I bé, si no vols apuntar alguna cosa més...
No, no, simplement donar les gràcies.
Moltes gràcies,
bueno, ets un mes de la comarca que hem tingut ocasió de tastar.
Moltes
i
gràcies.
Endavant i sort.
Doncs bé, molta sort al Jesús i al Mas de l'Abundància. I bé, nosaltres seguim, ens quedarem sense ètim en viu de la ruta avui perquè el temps se'ns ha tirat una miqueta a sobre, així que anirem directament a les Rondes del Vi.
Les Rondes del Vi.
Bé, bona tarda a tots. L'actualitat de les rondes del vi ja està marcada per la marató de filmacions del cap de setmana passat en 7 escenaris diferents i 7 grups musicals molt diversos. Encara ens falta feina, però sobretot recordeu la cita del 3 de novembre per filmar l'escena final en la que tothom hi estarà convidats. Però avui volem comentar una de les facetes molt interessants del projecte, la musical. Tenim el Joan Lluís Barceló, el coneixeu tots, aquí a l'estudi.
Bon dia.
Bon dia, Joan. Que és qui ha portat la direcció de tota la gravació musical del tema, amb la implicació de més de 100 persones. Una experiència interessant, no? Com ha anat això?
Molt interessant, molt divertida, molt encoratjadora, perquè les ganes que hi ha posat tothom han sigut molt intenses. I realment la paraula que has utilitzat, direcció, no ha estat gaire necessària, perquè
bueno,
tots han vingut molt preparats de casa, diguéssim, no? Aquestes interpretacions que han anat fent de les tornades de les rondes del vi han sigut, crec jo, molt personals. Tothom ha posat una mica el seu caràcter i la seva manera de fer, i ja et dic, ha sigut molt fàcil, molt fàcil fer que tanta gent treballés plegada, perquè tothom ha posat molta motivació, molta força i ganes de fer-ho bé.
Bé, amb jo que els he viscut tot és una vegada passada la preparació, la coordinació i tot, jo ve des d'un segon terme, i ve la teva, no diré lluita, però la teva implicació en fer entendre a tots els que havien de fer els solistes, no? Els solistes de la ronda, que bueno, uns no havien cantat mai en sa punyetera vida, no? I en canvi, doncs, matxacant amb una certa paciència, aconseguien fer-ho, i perquè aquí es demostra no només la teva voluntat, que ja hi era, però la voluntat també de la gent a participar i intentar-ho fer el millor que pogués, donada la seva preparació o no. I aquest va ser un dels comentaris que li va fer el Jaume Arnella, l'autor de la música, que em deia que algunes lletres no acabaven d'estar prou ben encaixades amb el ritme, no? Però li va dir, escolta, això és una cosa que ha fet la gent directament, gent que havia cantat, que no havia cantat, i que ara saben que és una ronda, saben qui és el Jaume Arnella, saben com se canta, i clar, quan els veus cantar, t'il·lusionava el projecte, no?
Sí, i a mi, en quant als solistes, i tinc especial preferència per la gent que no s'hi dedica a cantar i que no ho ha fet habitualment, perquè transmeten allò que dèiem abans, l'autenticitat, no? Fins i tot quan estàvem gravant el vídeo, algunes de les gravacions dèiem, aquí hi ha autenticitat, aquest senyor o aquesta senyora, si ho repetessin 200 vegades, les 200 vegades seria igual. Que si ho fes un professional, a la que fa 20 començaria a canviar alguna cosa per a vestir-ho millor de no sé què, i en canvi no, hi ha això, hi ha autenticitat, són persones, i crec que això és molt maco.
Bueno, crec que és el que buscàvem en aquest projecte, que bueno, suposo que la gent ja està intrigats a veure com sonarà, com se veurà tot aquí. No patiu, el segon dia ho veureu, i ja sabem que tot s'està acabant de filmar, falta molt poca cosa de demorar, i qui vulgui ser un involucrat, doncs que recordi el dia 3 de novembre, per fer cap a la plaça del Celler, no? Ja ho convocarem. Joan Lluís, felicitats per la feina.
Felicitats a tothom, sí.
Com tots els que hi han participat, i endavant, i a reveure tots. Vinga, gràcies.
Gràcies.
Esperonem el programa.
La pregunta de la setmana és: a quina fira està present la cooperativa aquest cap de setmana?
Era un dels temes que comentàvem al principi del programa. Veureu que avui no l'han fet gaire difícil, la pregunta. A quina fira està present la cooperativa aquest cap de setmana? Respostes per correu electrònic.
100anysfentvi@radiofalset.fm.
100anysfentvi@radiofalset.fm. El 100 amb números. La Roser ens deia la pregunta, si ens la recordes una vegada més.
A quina fira està present la cooperativa aquest cap de setmana?
Doncs bé, totes les persones que envieu la resposta correcta fins al proper divendres a les 6 de la tarda, doncs tindreu l'oportunitat de guanyar aquesta ampolla de Mas de l'Abundància, que estàvem aquí tastant fa una estona amb el Jesús del celler Mas de l'Abundància del Marroig, un vi que realment val molt la pena i que, bé, doncs invitem a tots els nostres oients a que s'animin a tastar-lo. Nosaltres amb això arribarem al final del programa d'avui. Recordeu que el 100 anys fent vi és un programa que es fa en directe cada dissabte de les 2 i fins a 2 quarts de 3 i que podeu escoltar-ne la repetició els diumenges i els dilluns des de les 9 i fins a 2 quarts de 10. Com sempre, donarem les gràcies a tots els que ens han acompanyat i han fet possible aquest programa. Avui la Rosa Cot substituint a la Iona, que la tenim malalta, que esperem que recuperi aviat. El Josep Maria Cots també, que com sempre doncs, ens ha portat els seus espais. I avui doncs, a tots els convidats. En primer lloc, el Jesús del Río, dels Cellemes de l'Abundància, moltes gràcies per haver vingut. També donarem les gràcies al Joan Lluís Barceló, que ja veureu el treball que ha fet per poder portar endavant aquestes rondes del vi, i també donem les gràcies a la Montserrat Piro, que estava a la Fira de Cambrils i que ha participat també per explicar-nos una mica com estava anant aquesta fira. Bé, amb això acabem, ens retrobem la setmana que ve, donarem les gràcies també al tècnic, al Jordi Borja, com sempre, al tècnic oficial dels 100 anys fent vi, i ens retrobem el proper dissabte. Gràcies i fins la setmana que ve.